Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
11 grados centígrados.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Saludos a todos. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy, 12 del mediodía, 23 minutos. Gracias por acompañarnos un día más, escogernos para conocer la actualidad. Y hoy no quiero olvidarme de nuestros seguidores también a través de nuestra página web. También por ellos estamos creciendo para dar la mejor información y de rigor. Hoy en el programa, este jueves, les hablamos de la ampliación del campus. Nos visitan los arquitectos que han trabajado en el nuevo edificio. Vamos a explicarles, de la mano de sus organizadores, además, que es un TEDx. Alcoy acoge uno el próximo viernes 11 y tiene una previsión de asistencia de 400 personas. Además, hemos invitado a José Luis Vicens, vicepresidente de la cofradía Cristo Agonizante, para que nos hable del 50 aniversario de la entidad. Y a partir de la 1:30, Paco Aznar viene con Amagatáis de la Festa. Hoy nos habla de la revista. Además, les vamos a hablar de la representación de La Banqueta, que mañana viernes acoge el Teatro Calderón. Enrique Moltó, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ha plogut y ha plogut prou.
Sí.
Bueno, ¿estás satisfet del nostre clima, Tòlec?
Sí, perquè, a veure, satisfet per al que s'esperava. Com no s'esperava ningú gran temporal de pluges d'estos de 50 o 100 litros, sinó que s'esperava pues que amb molta sort pogueren rebassar els 10 i al final resulta que en el cas d'Alcoi han arribat pràcticament a 15 en molts casos i en altres punts de la comarca ha estat
molt bé. Aquest
valor, pues bueno, podem donar-se per satisfets. Clar, torno a dir, no és que siga ninguna solució a la sequera més o menys llarga que portem els últims mesos, però bueno,
comencem bé a abril.
Menos dono una pedra i algo ha fet, comparat amb el cap de setmana passat, que algo tenia que haver fet i no va fer res, pues bueno, pues unes per altres, ahí tenim ixos 14 o 15 litros en el cas d'Alcoi, torno a dir, en altres punts de la comarca igual ha fet menys, perquè venia del revés, venia de Ponent, per tant, el precipitació pot ser al revés. I el que hagi tingut la sort d'haver-se deixat el cotxe fora, pues s'haurà llevat de la terra que havia caigut durant el dia. El que no, com és el cas, pues encara tindrem el cotxe brut durant uns quants dies, no? Perquè en alguns casos de la província encara ha plogut més terra que la que ha fet en Alcoi, des de luego.
Bueno, què és el que es preveu a partir d'ara? Perquè hem vist alguns ullals de sol, però no sabem si això ja és que torna al bon temps.
Sí, sí. Avui encara podrien tindre restes de núvols, però jo no crec que tinguem pluja ja. Podrien passar alguns núvols, sempre podria deixar alguna goteta, però jo crec que no. Segurament ja tindríem cel, el cel núvol que tinguem no deixaria aulla. Tindríem això sí, vent moderat de ponent, que deixarà sentit en certa força i, per tant, farà que tinguem una sensació un poc de fresquet. I després ja, de cara a demà, per exemple, pues, tindríem un temps molt semblant al d'avui, però segurament amb més sol. Ja demà tot el dia tindrem més sol, les mínimes ja generalment per davall de 10 graus, a voltant de 7, 8, 9 graus, i les màximes a voltant de 17 o 18, per tant, sense massa novetats, però això sí, com dic, amb una miqueta encara de vent. Però el dissabte, un dia quasi calcat al divendres, encara que a lo millor una miqueta més de sol i amb menys vent, i el diumenge un dia esplèndid perquè pujarien mínimes i màximes, ja no n'hi hauria vent i segurament podríem inclús agassar les màximes els 20 graus. Per tant, pues, com sé que hi ha coses previstes per al cap de setmana, tant el dissabte en el tema dels comerços que
hi ha en el carrer,
en el centre, pues, que no es preocupen perquè no n'hi haurà mal temps. I per
el diumenge, que tenim una activitat de la Universitat Politècnica, aquella de la Setmana de la Ciència que es va suspendre per la nevada.
Què passa per treballar en una persona que hi ha gent que pensa que controlem el temps i resulta que al final pues, no van poder controlar el fet de que el dia no tenia un altre dia per a nevar més que ixe, no?
Bueno, és un itinerari per a conèixer els llocs més interessants en el seu entorn geològic. Geoalcoi es diu, per el riu Serpis.
Sí, és pluridisciplinar, realment, l'activitat és molt interessant per això, perquè, mira, vaig a comentar-te, n'hi ha geòlegs, n'hi ha biòlegs, n'hi ha geògrafs, n'hi ha climatòlegs, encara que la climatologia estigui vinculada a la geografia, n'hi ha historiadors, i n'hi ha també, per exemple, monitors de paleontologia i de geologia. Per tant, és una gamma molt ampla. yo me agradaría de algunas personas que están, ¿no? Está Rafa Sebastià, está Luis Pérez, está Francisco Bellot, está Jordi Payá, este con Egut Home del Temps de Canal 9, per sempre Home del Temps de Canal 9, encara que ara no existís callà, Gabriel Guillem, estic jo, està Begoña Nebot, José Luis Garrido, Emilia María Tonda Monllor, que també és geògrafa, Jordi Acosta, que també és geògraf, i Vicent Manyes, que és monitor de paleontologia. Tots ells i algun més monitor que n'hi haurà per allí estarem distribuïts en 7 parades diferents, i conforme la gent vagi acostant-se a cada una de les parades, li s'informarà, li se farà una breu explicació del que pot veure des d'allí. És una activitat completament lliure, n'hi ha que estar, comença a eixir-se a partir de les 9:30, des del Museu de Bombers, que està allí baix en els Casares, des de les 9:30 pot començar-se el recorregut, però no és precís que estigui a les 9:30, es pot començar inclús com a molt tard a les 12, és a dir, de forma lliure la gent va arribant allí i comença a fer el recorregut un poc, com dic, per el seu compte, no? En cada parada es pagarà, només si vol, si no vol no, i en cada parada, pues, evidentment, quan hi hagi un número de gent més o menys acumulada allí, pues, li faria una explicació del que es pot veure des d'allí, no? I, per tant, això és un poc, també, per suposo, li deixaria fer alguna pregunta, i és un poc el tema interactiu que està previst. El recorregut complet són, com dic, són 7 parades, i l'hora tope per a començar el recorregut, no per a acabar-lo, sinó per a començar-lo, seria les 12, val? Mm. A partir de les 12 ja els deixaré que isquen més grups, perquè, evidentment, si no és ja, pues, al final no arribaríem a dinar, no? Perquè l'activitat es tanca, es comença quan es comença, i que està clar que es tanca vora a les 2 del migdia, no? Comentar també, perquè jo sé que hi ha molta gent que ja està clavada en este món, que hi ha una aplicació, que per exemple està en el cas de dels que tenim Android, està en Google Play, que es pot buscar, que és GeoAlcoi, com a tal aplicació, i en aquesta aplicació hi ha una informació molt, molt completa de cada parada georreferenciada, és a dir, la gent quan està davant de cada cosa sap el que té que mirar, i amb explicacions més llargues encara que les que es donaran de forma oral. Per tant, doncs un consell és que si algú té interès, que es descarregui aquesta aplicació, que és gratuïta, de GeoAlcoi, tal qual sona, en illatina, i que busqui un poc esta curiositat. Jo dic, des de luego, que és una cosa interessant, i que el més bonic seria que cada any poguem fer una en un lloc diferent del COI, perquè es poden explicar moltes coses, i bueno, és un poc una ciutat, una qüestió molt oberta, no n'hi ha qui escriure's, és completament oberta, es pot anar en xiquets, gossos, carros, en fi, no hi ha limitació de cap tipus, i bueno, jo sincerament felicito a Vicent Díez com a organitzador uno dels responsables d'esta organització per el tema de la Setmana de la Ciència, perquè aquesta activitat jo crec que és posar aquest tipus de coses divulgatives a nivell de tot el món, no? I crec que sembla molt interessant.
Bueno, però és l'activitat que es quedava pendent d'aquella Setmana de la Ciència que organitza el campus del COI.
De la... tot el món que el temps no la suspendrà.
Molt bé. Enrique, moltíssimes gràcies. Demà tornem a parlar.
Vinga, adéu.
Fins després. Adéu.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña María Linares Montaba, viuda de Domingo Bermejo. Los oficios de sepultura y misa de corpor insepulto tendrán lugar este viernes 4 de abril a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 5 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Segundo concurso de fotografía ambiente de fiestas de moros y cristianos de Alcoy, organizado por el Mercat de San Roc. Participa con fotos en las que se vea lo que es el ambiente de las fiestas. Pueden ser de cualquier momento del año, como los ensayos o las dinás, y, cómo no, también de la trilogía. Presentación fotos hasta el 21 de abril. La mejor se llevará un trofeo más 300 euros. También hay dos premios especiales de 100 euros. Los premios son canjeables por vales de compra en el Mercat de San Roc. Y como gran novedad, si no quieres ser concursante, entre el 23 y el 28 de abril, vota las que tú creas son las 10 mejores fotografías y entra en el sorteo de un jamón serrano. Entra en la web del Mercat e infórmate, o en el propio Mercat de San Roc. Mercat de San Roc, per calidad.
No des más vueltas para estas hilaetes y fiestas. Asegúrate una buena comida, servicio y atención. Ven a Cervecería La Font, cerca del ambiente festero. Reserva ya tu mesa en nuestra terraza o local. Llama al teléfono 96 554 8723. Cervecería La Font, El Camí 72, Zona Alta, Alcoy.
Institut Pare Vitoria, on podràs cursar batxillerat diurn i nocturn. En el batxillerat nocturn, l'assignatura aprovada no es torna a cursar i et permetrà compatibilitzar treball i estudi. Excel·lents resultats en selectivitat. Cicle formatiu grau mitjà i superior de la família química amb alt percentatge de contractació. ESO i PQPI. Jornada portes obertes el dia 8 d'abril a les 10 hores i a les 19 hores. Més informació a Secretaria del Centre i al telèfon 96 652 81 15. Institut Pare Vitòria. Ensenyament públic i de qualitat.
Ya está aquí Tracamán, el héroe más petardo.
Os traigo en Pirotecnia al Alba unas ofertas invencibles para San Jordi. Como las tracas valencianas, si compras dos te regalamos la tercera. O el trueno valencianet, tres cajas por solo 8 euros.
Pirotecnia al Alba, en Cocentaina, en el Centro Comercial Gormach y en piroalba.es.
Pirotecnia al Alba, petardos con superpoderes o precios invencibles.
Període de matriculació del 7 al 14 d'abril a les escoles públiques d'Alcoi, Miguel Hernández, El Romeral, Horta Major i Sant Vicent. Per què a la ensenyança pública? Per qualitat, instal·lacions noves i adaptades a les necessitats de l'alumnat, menjadors, transport, perquè atenen a les diferències i a les dificultats. Aprenen a ser solidaris, en llibertat i convivència, participen democràticament amb tota la comunitat educativa, perquè l'ensenyament és gratuït i l'ensenyança, si és pública, és bona. Recorda, matriculació del 7 al 14 d'abril. No ho deixes per a última hora. Ajuntament d'Alcoi. Regidoria d'Educació.
El campus d'Alcoi de la Politècnica ha començat a utilitzar les noves infraestructures en les que ve treballant des d'ara fa uns anys, unes infraestructures que han dissenyat els arquitectes José Vicente Jornet i Núria Vicent. Estan així a Ràdio Alcoi, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
En primer lloc, enhorabona per la feina. Què sent un arquitecte després de tant de treball, de tant de disseny, quan veu que l'obra està ja acabada i comença a tindre ús?
He sent molt gratificat per la col·laboració de totes les parts implicades, des dels promotors, la Universitat Politècnica i l'Escola d'Alcoi, com per les empreses, la constructora, que és Acció en aquest cas, i també l'empresa d'instal·lacions, que és Fulton. Així van haver dos contractes diferents, diferenciats. Mm-hmm. Bé, molt contents.
Estem parlant d'una superfície de 13.000 metres quadrats, conforme vam destacar la setmana passada. Com descriuríeu l'obra que s'ha fet?
Pues l'edifici està bàsicament organitzat en dos volumens, degut al desnivell que hi ha tan gran en el carrer Alarcón, ben diferenciats, i diguem que en el centre hi ha un gran volumen que és el que comunica totes ambes parts, i en quant a superfície, com bé has dit, són 13.000 metres organitzats d'alguna manera en estos dos volumens, que partirien bàsicament d'una superfície de 7.000 metres per a garaix, és a dir, soterrats. Després estaríem parlant uns 1.000 metres per a les pistes, per el que és la pista de poliesportiva, uns 1.000 metres que també alberguen el gimnàs, i a partir d'ahir uns 1.100 metres que serien per a l'ús dels laboratoris i investigació. La resta és en comunicació i espais de servicis de l'edifici.
Moltes plantes té l'edifici que, està clar, un és el pavelló, l'altre edifici?
Tres, bàsicament tres. Així, la normativa del casc antic el que no el permet en cap moment és que tu superis l'altura de cornisa de 15 metres respecte de la rasant del carrer. Així, l'avantatge i l'inconvenient és que estem en una ladera, però també és l'avantatge perquè el deixa airejar i exposar la part interior, la part que no dona al carrer, a l'exposició del sol, i per tant hi ha molta part de l'edifici enterrat baix la rasant. Més que de plantes, així es parla d'altura de cornisa, les plantes són més altes en realitat que les convencionals, de 3 metres, 3,20. Bàsicament, bueno, són 3 plantes, 15 metres d'altura de cornisa des del carrer Alarcón, i interiorment sí que hi ha alguna part que està a nivell de semisota, no? Semisoterrani, el que seria el gimnàs, i el pavelló també existeix una part que es queda més per fora de la rasant, i de fet tu a l'aparcament accedeixes a nivell de planta baixa, per dir-ho d'una forma, respecte de la part inferior de l'edifici.
I com comentàveu, el fet de desenvolupar l'obra en una ladera, quins inconvenients porta, sobretot a l'hora de planificar i dissenyar l'obra?
Pues hi ha inconvenients i, com comentava José, també hi ha avantatges en el sentit de que la cara oest sempre es queda més ventilada, és a dir, sempre es queden per baix del nivell de la rasant, però ens permetís també donar aquest esponjament o aquestes vistes cap a l'oest. Inconvenient a l'hora d'executar l'obra sí que ha sigut més complicada la zona que es quedava soterrada, perquè clar, ahir va tot en murs pantalla, ha sigut un poc més complex en quant a estructuralment, però bàsicament més que això no hi ha cap problema.
Sobretot perquè segur que els oients de Ràdio Alcoi saben quina és la problemàtica de les laderes de la ciutat.
Sí, no? la ladera aquesta és la, vamos, és la que habitualment va amenitzant-se poc a poc durant els anys, no veurem quan acabe d'amenitzar-se, però bueno, l'avantatge és que està des de la, no està entre cap de falla, sinó que és un cos conjunt. Nosaltres per fer el sòtano vam emplear la tècnica dels murs pantalla, que consisteix en fer unes sanges molt profundes, s'ompli de formigó i es crea aquest mur i després buides el terreny per motius de seguretat. A banda d'això, pues, abans d'executar l'estructura, pues, es va anclar temporalment, provisionalment, tots els murs aquests per poder fer el buidat immenso des de 9 metres des de la cara de la cota zero, i a partir d'ahir anar fent tots els murs. No és ninguna més complicació que ha sigut estar en una mitgera, així ha sigut relativament senzill, però bueno, laboriós i complicat per la pròpia execució de l'obra.
De fet, la pròpia obra s'ha constituït com una de les façanes de la ciutat, no? Perquè ara, per exemple, quan accedeixes al centre per la zona de Cervantes, són dos edificis que dominen, no?
Té una longitud important, i con lo cual s'ha quedat com una façana quan es mira des de la cara oest. Com una façana.
Era la nostra preocupació, també. Hem tratat així de fer un edifici que no fora, a banda del volumen que té, que és incontestable, hem tratat de fragmentar-lo al màxim perquè quedarà el més integrat possible dins de lo que és la trama urbana, i la trama urbana tan visual, sobretot visual, perquè la forma, la que veus des d'un avió és diferent. I el que sí que hem ampliat, bueno, hem tractat de modular i fragmentar molt els volumens, es veu clarament el que és el pavelló, es veu el que és la caixa de l'escala, que és un bloc de referència, un poc l'eix central realment és l'eix central i l'eix de comunicacions de tota la infraestructura. I respecte a l'altre edifici, s'ha procurat fragmentar moltíssim, a banda que els usos són prou homogènios, a nivell d'acabat de fatxar, en que no farà una fatxa uniforme. Hem ampliat dos colors d'estuc en quatre textures diferents perquè quedarà lo més plàstica possible, per dir-ho d'alguna manera.
Si s'haguera desenvolupat l'obra en altre punt de la ciutat que no fora el casc antic, haguereu optat per una solució semblant o no tindria res que veure?
Pues probablement no haguérem optat per la mateixa solució en quant a l'acabat de materials, en les textures, probablement a lo millor l'edifici sí que haguera estat igualment fragmentat, però probablement l'acabat exterior haguera sigut un altre si no haguera estat en el centre, tal qual.
Haguera sigut encara més rotund de l'acabat.
Més
sí. Uniforme, en un únic material. Bueno, és el tractar també... un poc des de cultura d'Alacant i també des de l'Ajuntament, pues, vam estar valorant totes les possibilitats d'integració, com ja sabeu, està dins del casc antic, i per tant pues té una supervisió específica de la Conselleria de Cultura i tractes d'emplear materials que siguin homologats per a d'ella, però també no només els materials, sinó també la fragmentació, la dimensió, l'escala, la proporció.
Mm-hmm. Quin ha sigut el cost definitiu de l'obra?
El cost definitiu, bueno, a nivell, bueno, parlem del cost total, o sea, tu quan tens una obra, pues tens una execució material, els gastos generals, no sé què, i després tens l'IVA. A nivell total, el cost de lo que és l'obra, l'edifici ha sigut de 8 milions d'euros, 8,5 aproximadament. A veure, no, són 8 milions d'euros d'obra i després d'instal·lacions han sigut 5 milions. En total han sigut 13. La inversió inicialment prevista, que gràcies a Déu no hem aconseguit no variar-la, perquè hi ha hagut variacions de tot tipus.
El que sí que ha variat ha estat un dels usos previstos. De fet, el nou edifici havia d'albergar una mena de saló d'actes per al campus d'Alcoi de la Politècnica, però sobre la marxa, i això és el que m'agradaria que explicareu, la Politècnica va decidir que havia d'utilitzar aquesta superfície per a laboratoris i per a planificar un centre d'investigació.
Sí, com bé dius, l'obra estava en marxa, estàvem a nivell del forjat tercer, un forjat abans d'arribar a lo que seria la plataforma del saló d'actes. Se'ns comunica que sí, que havien estat pensant que probablement aquestes dos plantes, que realment el saló d'actes ocupava dos plantes, pues volien reconvertir-lo i col·locar ahí unes necessitats que tenien en aquests moments que eren els laboratoris. I per a nosaltres va ser un poc perquè l'obra estava en marxa i la qüestió és que devia de poder-se fer sempre i quan no es paralitzara aquesta obra, és a dir, dins del funcionament propi de l'obra. I bueno, van haver uns mesos ahí, un mes terrorífic, però es va aconseguir canviar i poder continuar estructuralment en l'edifici i vamos, va ser un poc complicat, però en ningú moment es va parar l'execució de la pròpia obra.
Evidentment, en aquests casos, si no col·laboren totes les parts implicades, és impossible fer-ho. No? La pròpia empresa hauria tingut totes les armes per dir, bueno, escolteu, pues si això es para, pues jo pare, me'n vaig, no sé què, demane. I la veritat és que va col·laborar. I vam anar prou a una tot, així i tot, però la dificultat és prou gran, perquè l'ús de saló d'actes és diferent absolutament a l'ús de dos plantes de laboratoris, en les càrregues conseqüents, en la peritació completa de l'estructura i el disseny dels forjats intermitjos. Aquesta va ser una decisió que al final vam compartir tots, perquè realment en direcció de l'escola, en aquests moments estava Enrique Macià, vam plantejar les inversions futures que havíem que fer, tenir la necessitat d'aquests laboratoris d'investigació, que inicialment els teníem previstos en la prolongació de l'edifici de Carbonell, en aquest carrer. Clar, la crisi i la nula capacitat ja d'inversió de la universitat va procurar que es fes aquest canvi, perquè realment, bueno, tu tens un espai de tipus a la sala d'actes molt a prop, com podia ser el Teatre dels Salesians, o hi ha altres espais en Alcoi, i realment la necessitat era molt més imperiosa i es va optar per fer eixa aposta que creiem tots, almenys tota la comunitat educativa crec que està satisfeta, i bueno, per lo menos s'ha executat i sense increment de cost algú i bueno, és la implicació de totes les parts. Bé, ha estat bé.
Estem parlant d'una inversió, insistim, de 13 milions d'euros. Vosaltres, que esteu dins del sector, molt temps pot passar per a que Alcoi torni a tindre una inversió d'aquestes característiques en un únic projecte, no?
No crec que passi molt. Ara, quan passi la crisi, que passa cada 6 mesos, bueno, pues costarà, entenem que costarà, però el país no pot parar. Fan falta moltes inversions, i més en aquest poble que està prou però maltractat, excepte per la universitat, bàsicament. Pues passaran 2 o 3 anys, per lo menys.
José Vicente Jornet i Núria Vicent han sigut els arquitectes que han dissenyat aquest nou edifici, o aquests nous edificis que completen el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. José Vicente, Núria, enhorabona per la feina i moltíssimes gràcies per haver vingut a Ràdio Alcoi a explicar-nos tots els detalls d'aquesta obra.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per acollir-nos.
Hoy por hoy, Cadena Ser. Este divendres, al Teatre Calderón, La Banqueta. Teatre amb una bona dosi d'humor intel·ligent e intel·ligible. Dirigit per Paco Mir, component de Tricicle. La Banqueta. 2 concertistes de piano a 4 mans preparen la seva nova gira, però els més de 20 anys que porten tocant braç a braç els complica les coses. La banqueta en la qual reposen la seva anatomia es fa a cada moment més i més xicoteta. Teatre Calderón, divendres 4 d'abril a les 20:30 hores. Preu 12 i 14 euros. Teatre Calderón, àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.
El nostre ciutat les ofrece el libro Anticáncer, una nueva forma de vida. El bestseller que nos enseña a prevenir y combatir el cáncer. Una obra contrastada científicamente que te ayudará a encontrar las mejores armas preventivas para fortalecer tu salud. El próximo sábado a la venta con el Nostre Ciutat por solo 9,95 euros. Resérvalo ya en tu kiosco habitual. El Nostre Ciutat, porque creemos en lo nuestro.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
El Ágora serà l'escenari el proper 11 d'abril d'un nou event TEDx, la segona part d'allò que vam explicar a principis de curs amb David Pla, professor del campus del COI de la Universitat Politècnica de València i a més licenciatari del TEDx al COI. David, què tal?
Hola, bon dia.
Anem a recordar aquella iniciativa.
Molt bé, doncs breument. TEDx és una plataforma mundial per a... la missió que té és transmetre idees que mereixen la pena. I en anglès és ideas worth spreading, idees que merecen la pena ser difundides. I el que anem a fer el 11 d'abril en l'Àgora és un event d'aquest tipus on tindrem 10 oradors, alguns en experiència, alguns és la primera volta que pugen a l'escenari, però tenen un missatge innovador diferent que alguna vivència que han tingut o algun treball que estan desenvolupant i que no n'hi ha una altra manera per a poder accedir a aquest tipus d'informació, perquè no en els medis de comunicació tradicionals no apareixen. Per tant, TEDx és una plataforma que pot donar-li veu a aquestes persones que han tingut aquestes vivències o que han treballat o que estan treballant en aquestes idees que poden transformar el món.
David, a qui està destinat aquesta iniciativa? Qui seran les persones que aquest 11 d'abril podran participar principalment?
Doncs en esta ocasió els assistents o els convidats a este event són principalment alumnes dels instituts del COI. I anem a tindre representació de tots els instituts del COI, tant els públics com els concertats, tots. Uh-huh.
Per què s'ha pensat en els estudiants de secundària?
Doncs perquè pensem que són el futur i pensem que el futur té que començar a canviar perquè les regles del joc estan canviant radicalment i quan antes s'entenen, per lo menos els joves, pues menys problemes van a tindre en breu, uh-huh, quan acaben d'estudiar.
Este event està ja tancat, hem de dir que la participació és la que n'hi ha. Quanta gent espereu per aquest dia?
400 xavals.
Begoña Julià és voluntària, Mar Hernández, Clàudia Ripoll i Pilar Gadea. Comencem amb Begoña. Com rep aquesta sol·licitud d'organitzar, participar i quines avantatges li ha portat?
Hola, bon dia. Jo vaig començar en... El primer que vaig conèixer va ser en TEDx València. M'arribava correus que anava enviant David o informació que ara m'arribava. Me tenia molta curiositat i vaig participar ja com a voluntària en València. I em va aportar moltíssim. Vaig aprendre molt sobre TED. De fet, vaig conèixer TED pràcticament allí, perquè bueno, veia alguna xerrada, però no... Vull dir, el viure ho fa moltíssim. L'ambient que es crea allí, la col·laboració que es crea en participar en un TED, és molt gran. Així que jo crec que va ser el primer tuit que es va enviar des de TEDx al COI. Vaig dir, jo vull que estar ahí, vull participar. Aleshores vaig entrar ahí, portava, com que jo em dedicava a comunicació en xarxes socials i la comunicació... Vaig pensar que això seria el meu àmbit i vaig començar a dur la comunicació seguida. Uh-huh. I molt bé.
Marc, quin és el teu cas? Com contacta i com arriba a implicar-se en este event?
Pues yo llevo ya 2 años de voluntaria, este es el tercero. El primer año estuve un poco encargada de las acciones de difusión del TED en Valencia. El segundo año estuve encargada de las actuaciones escénicas que se hacen entre las charlas. Y este año coordino una de las actuaciones que se va a hacer, que es los chicos de Berkeley. Y bueno, a mí el TED entré también un poco así como que te lo cuentan y vas a ver. Estuve viendo unas charlas TED un día también en la universidad. Y poco a poco me fui enganchando, de hecho... Ahora mi orientación profesional se ha visto cambiada un poco por participar en el TED. El participar en las actuaciones escénicas me abrió un mundo, me encantó y estudié, me puse a estudiar y ahora estoy muy relacionada con el mundo de la música, en parte por el TED, o sea que a mí me ha cambiado un poco la vida. Y bueno, yo He dado y me ha dado, o sea que es un evento que no solo da, sino que también te da a ti, te enriquece, te inspira o te cambia. O sea que, en ese sentido.
Esa frase de he dado y me ha dado, no sé si también es el caso de Claudia, Claudia Ripoll, en lo profesional, ¿qué le ha aportado?
Pues yo voy a entrar como fotógrafa en un principio, pero a la primera reunión van a casar el grupo, el equipo y el ambiente. Y vamos, vaig intentar involucrar i em van deixar i així estic, no? Ja dic, jo sóc fotògrafa i poquet a poquet sí que he treballat en organització d'eventos, he estudiat publicitat, sé de què va, però mai m'havia posat dins d'un equip de voluntaris, que tots així estem fent-ho perquè volem, i que tots s'implicaren tant en este bon rotllo i tal. Entonces, un evento a este nivell, en gent que està ahí perquè vol, i fa el que vol i tot amb bon rotllo per aconseguir plasmar aquestes idees dels candidats que van a parlar, em pareix genial i això a mi també m'ha donat molt, sobretot conèixer a la gent i el bon ambient que n'hi ha.
Al respecte del que estàs preguntant, vaig a donar-te dos exemples. Fa dos anys, en TEDx València, una empresa de disseny i de... i de, sí, de disseny, que es van encarregar de, per exemple, dissenyar el que era l'escenografia, es van donar com un premi per una activitat que van fer en un event menor de TEDx que es diu TEDx Salón. Ese premi que li van donar bàsicament va ser un reconeixement i l'apareixer com que la iniciativa que havien tingut, la idea que havien implantat en ese TEDx Salón, havia sigut una idea molt creativa i molt innovadora. I apareixia en una pàgina de TED com que esta empresa havia tingut aquesta idea tan xula. Doncs, clar, tindre el teu nom en una pàgina publicada per TED és, pues, a lo millor, multiplicar durant aquest mes per 1.000 o per 10.000 les visites que tens a la teua pàgina, per haver sigut reconegut per una marca com a TED. Per tant, això és una de les coses que es pot traure. I un altre exemple... L'any passat, un voluntari que havia sigut voluntari en TEDx València en el 2012 no havia trobat feina en València i se'n va anar a buscar feina als Estats Units. I em va escriure des de Miami, em va dir David, mira, necessite per favor que m'envies una carta de recomanació, pues, dient que vaig ser voluntari a l'event de TEDx València, perquè això així és molt reconegut i a lo millor em pot servir per a demanar la visa de treball. Al cap de 6 mesos em va dir que li havia servit i ara aquest xic està treballant gràcies a aquesta carta d'haver sigut voluntari en un event sense ànim de lucre i estava treballant en Miami. Ahí està.
Pilar, per què és important que aquests treballadors de futur no es perden aquesta iniciativa?
Mira, per a mi crec que el TED és molt important pels joves, però no només per ells, sinó també és que també continuen sent joves. Perquè, a veure, estem molt acostumats a que qui té un micròfon i està donant una xerrada és una persona molt important. Està clar que en TED ha assistit gent com Bill Clinton, Bill Gates, Al Gore. Està clar que són persones molt importants. Però en TED, nosaltres hem pogut veure a persones que t'han donat idees i que no és gent famosa, és gent que potser no té una vida convencional o ha sofrit una catàstrofe tant com econòmica com de salut, com una catàstrofe natural i està explicant-te què és el que li ha passat i està obrint-te i clar, és que el desmunta un poquet les teues idees preconcebudes. Jo crec que això és molt important per als joves d'avui en dia també, que no siga una educació només l'acadèmica, sinó que coneguen altres realitats. I TED és molt important per donar a conèixer també aquesta altra part. El fracàs, no només l'èxit, i n'hi ha moltes idees que poden fer madurar-los.
Ajudar a muntar.
Però no només per ells, sinó també el retorn que ens donen a nosaltres, perquè, a veure, ells tenen uns problemes, ells tenen unes alegries, ells tenen una manera d'explicar que tot això és de TED, també és de TED i és de més, també volem ensenyar-nos d'ells. Ells són els protagonistes de l'event, en realitat. Són els que van ensenyar-nos també a nosaltres.
Qui són els ponents? Clàudia, t'ha tocat.
Sí, bueno, pues tenim a Silvia Soler, a César Gómez Mora, a Susana de los Reyes Calvo, a Pau Berchel, entre altres.
Bueno, a mi m'agradaria no despedir esta entrevista sense formular-vos una pregunta. Per què esteu així?
Doncs perquè em pareix magnífica. És que és el problema. Quan tu eres fan de algo, tu eres seguidor d'una cosa, d'un cantant, d'algú que admires moltíssim i el dones l'oportunitat de treballar en ell, és que, no sé, tens ahí un subidón que vols, a més, contagiar a tot el món. No sé, és com quan... Pues és que no se m'ocorreix un altre exemple, però és això, si tu tens eres fan de U2 o eres fan de qui siga que seguis que anar, i el donen l'oportunitat de tu vols aprendre amb nosaltres, vols vindre i participar amb nosaltres, vamos, te'n vas de cap. Pues això per a mi és el mateix. Vull dir, sóc fan de TED, em pareix magnífic, em pareix, ho seguís les xerrades, seguís tal, i de moment és l'oportunitat d'organitzar uno a la teua localitat, o sigui, i de poder, no només perquè pots participar tu, sinó perquè, com ho fan així, pots ensenyar-li a tots que estan patint el teu entusiasme o el teu lo que sigui. Diu, esta, jo què sé, està a altra volta, mira les xerrades estes, però què mira? I li fas veure a la família, li fas veure als amics, li fas veure... Mireu esta xerrada i l'envies a este i a l'altre. I ara resulta que tens l'oportunitat de que ells puguen veure-ho i viure-ho, sobretot viure-ho, perquè és molt diferent de veure les xerrades, que són interessantíssimes, a poder estar dins d'un TED. L'oferir l'oportunitat als teus amics i als teus familiars de poder viure-ho, per a mi és molt important i per això estic així, per fer-ho possible.
Uh-huh. Anem a recordar on podem trobar més informació.
L'event estarà retransmitit per streaming, en les xarxes socials direm l'enllaç, i clar, bueno, poden seguir-nos en el Twitter i en Facebook, i també al blog tdxalcoi.com. Ahí estem publicant contínuament tot el que estem fent i podran assabentar-se de tot el que estem fent. A part, més que res, també un poc la crida de dir el TED també ha vingut però per quedar-se, per crear aquest espírit de poder conèixer i veure la vida i conèixer experiències que siguin, no sé, per obrir la ment i passar-se-ho bé i gaudir i ensenyar-se, però uns de l'altre. Això jo crec que també és molt important.
Pilar, Clàudia, Mar, Begoña i David, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.